Aina Sureva. Està acusat dels delictes de desordre públic, tinença il·lícita d'armes i contra la seguretat viària per haver assaltat avui matí amb una pistola a l'hospital i haver provocat el pànic. Ha entrat cridant i mostrant l'arma per intimidar el personal, un fet que ha obligat els treballadors a amagar-se i a paralitzar el servei d'urgències. La policia investiga si el cas està relacionat amb un tiroteig previ al poblat de Son Banya. Tot d'una, connectarem en directe amb els jutjats de l'Avinguda d'Alemanya a Palma, on ha arribat fa poc més d'una hora per saber quines mesures judicials se li decreten. Això el dia en què un magatzem d'Eivissa, prop del Bar Stop, s'ha calcinat a Cala Aterida. És dimarts, dia 9 de juny, i la Conselleria de Salut ha tancat de manera cautelar la cuina central de Can Arabí després de detectar-hi diverses deficiències alimentàries en una inspecció rutinària. Victòria Marell, bon vespre.
Bon vespre. L'empresa mallorquina amb seu a Binissalem gestiona el volum més gran de menjadors escolars de Mallorca. Educació ha vestit els centres afectats amb una altra empresa. Avui s'ha recomanat a l'alumnat amb al·lèrgies i intoleràncies dur el menjar de casa, tot i que demà es preveu que els menús ja s'adaptin a tothom.
El Parlament continua la tramitació de la llei de vots per prohibir el vel integral en espais públics.
La Cambra Autonòmica ha aprovat la presa en consideració de la proposició de llei per eliminar l'ús del burqa i el niqab als espais públics. La iniciativa ha tirat endavant amb els vots del Partit Popular, mentre que els grups d'esquerres ja han votat en contra. La llei reclama la modificació del Codi Penal amb multes que poden arribar als 30.000 euros. Són Manuela Cañadas, de Vox, i Teresa Suárez, del PSIC.
No es religión, es sumisión. Y la sumisión no se tolera en una democracia. La sumisión se combate con la ley.
Les dones importen ben poc. Apareixen sobretot com una coartada argumental. I qui importa en aquesta proposició de llei? Oi, sorpresa. Importa si immigració, importa si islam.
Ara queda la presentació i el debat d'esmenes abans de la votació definitiva.
I les agències de viatges de Balears denuncien problemes generalitzats en la validació del descompte de resident.
Les errades impedeixen en alguns casos verificar automàticament la condició de resident durant la compra dels bitllets per internet. El president de l'entitat, Pedro Fiol, explica que el problema es deu a incidències en el sistema que connecta les companyies aèries amb el Ministeri per comprovar telemàticament les dades dels residents.
Han de pensar que hi ha ajuntaments que es pot treure de manera telemàtica i de manera molt fàcil i que mos pot resoldre un incident a un aeroport, però hi ha altres ajuntaments que ho tenen més complicat perquè fa falta una firma electrònica i tal vegada aquest client no té accés en el seu certificat de resident.
Unes incidències, per cert, que es repeteixen des de fa aproximadament 6 mesos.
I d'aquí a una hora el Papa Lleó XIV presidirà una vigília a l'estadi olímpic Lluís Companys que es preveu multitudinària.
Abans es reuneix amb el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, el pontífex. Ha fet una crida a la unitat en la seva primera intervenció a Barcelona en un missatge en castellà i català.
Estimats amics, Barcelona, en aquest sentit, té una gran tradició d'església.
Avui han sabut que el papa i el cantant Bad Bunny es varen reunir ahir en una audiència privada a l'estadi Santiago Bernabéu, a Madrid.
I en els esports, la selecció espanyola femenina de futbol està a un pas del Mundial 2027. Xisco Ribas, bon vespre.
Bon vespre. Espanya necessita guanyar avui a les 9 del vespre a Islàndia per certificar la seva participació a la Copa del Món de l'any que ve al Brasil. A la convocatòria hi ha presents les 4 mallorquines, Cata Coi, Patri Jarró, Mariona Calentell i Lucía Corrales, i la selecció masculina ha guanyat per 3-1 al Perú aquesta matinada el seu darrer amistós abans del Mundial. En bàsquet, l'Azul Marino ha anunciat els fitxatges de la base Morgan Green, internacional, amb Jamaica, i l'escorta gallega Blanca Millán, procedent del Ferrol. A la primera FEP, Àlex Formentos, nou entrenador del Figui Palma, i a la segona FEP, Josep Maria Barrocal, no continuarà el Clas Bàsquet Sant Antoni.
Més esports quan passin uns minuts de les 7:30. I l'AEMET vaticina un estiu més càlid del que és habitual amb temperatures per damunt dels 24 graus de mitjana.
Arrencarà dia 21 i deixarà enrere una primavera que, diu l'agència estatal, ha estat especialment calorosa amb màximes de més de 35 graus. D'aquí que l'estimació fa pensar que la tendència es mantindrà. L'AEMET preveu tres onades de calor, nits tropicals molt freqüents i més nit tòrrides.
Falten 12 dies per començar l'estiu. Veurem si es compleixen aquests pronòstics. Deien que la primavera arriba en calor. Dani Capó, bon vespre. Quin temps ens espera per les pròximes hores?
Bon vespre. I si comentàvem que l'estiu apareixerà càlid, cosa que és bastant probable, com a mínim els pròxims dies no ho seran tant, perquè refresca. Avui ja hem notat una baixada de temperatures, ahir teníem 35 graus de màxima, avui hem quedat en 30, i demà probablement quedarem per davall dels 30 a tot l'arxipèlag. Tot això per mort d'un passadís de vent de gregal, que demà encara bufarà moderat, per tant el notarem, sobretot a la meitat nord de l'arxipèlag, on també, per cert, la mà anirà més moguda que avui. Tindrem forta maror, per tant, atenció si volíem anar a les platges, encarades al nord de Mallorca i de Menorca, perquè hi trobarem una situació una mica complicada. Després, quant a l'estat del cel, tindrem molt de sol, això sí, no canviarà gaire aquesta situació, just amb el permís de qualque interval de núvol prim.
Gràcies, Dani. I en cultura avui parlarem d'un conte d'Alba Castellví que de ben segur interessa a grans i petits. Es titula Quan em dius que no i ajuda a entendre el valor de posar límits i a ensenyar a acceptar la frustració. Una eina per utilitzar en família que permet entendre que les coses no sempre poden ser com ens agradaria. Escoltaran l'escriptora, serà minuts abans d'arribar a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Toni Cardell al control tècnic.
IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Són les 7:06. Helico, el fill de la PAC, ha passat avui hora baixa a disposició judicial als jutjats de Via Alemanya Palma. Això després d'haver estat detingut per assaltar l'hospital de Son Llàtzer amb una pistola i provocar el pànic. Ha passat a primera hora del matí, quan ha entrat al centre, cridant i mostrant l'arma per intimidar el personal. Per saber si ja s'han decretat mesures judicials al jutjat de Via Alemanya a Palma, i tenir la nostra companya Clàudia Mallià. Clàudia, bon vespre. Se sap ja quines mesures se li han decretat?
Bon vespre, doncs ara mateix continuem a l'espera de saber aquestes mesures decretades a l'ICO. Ha sigut passades les 6 quan el fill de la PACA ha quedat en llibertat. El que sí que us podem explicar és que a la sortida dels jutjats de Via Alemanya hem pogut veure com diversos familiars, entre elles la PACA, l'esperaven. Recordem que ha estat detingut avui com a presumpte autor d'un delicte de desordre públic, tinença il·lícita d'armes i contra la seguretat viària, després que hagi entrat a l'Hospital de Son Llàtzer aquest matí amb una pistola i hagi provocat el pànic. La policia l'ha detingut a Son Banya després d'una persecució i dins el vehicle hi han trobat una pistola plena de sang i el detingut presentava ferides als braços que, de fet, hem pogut veure aquí als jutjats quan a la seva sortida. La policia investiga si el cas està relacionat amb un tiroteig previ al poblat palmasà i, com dèiem, seguim pendents doncs de les mesures que li decretin.
Gràcies, Clàudia. Tornarem a connectar amb tu tan bon punt sapiguem aquestes mesures. I la Guàrdia Civil investiga el conductor d'un vehicle accidentat el mes de novembre per simulació de delicte, lesions imprudents i abandonament del lloc del fet.
L'accident es va produir a l'autovia d'Andratx quan el vehicle de l'home investigat va col·lidir contra un altre cotxe i va deixar greument ferits els ocupants. Posteriorment, l'home va abandonar el lloc de l'accident i quan va ser localitzat pels agents va explicar que li havien robat el vehicle i que era una altra persona qui conduïa en el moment de l'accident. Ara s'enfronta a un procés judicial amb penes que poden arribar fins als 8 anys de presó.
I a Eivissa, un incendi declarat avui migdia, que la tarida del municipi de Sant Josep de Sa Talaia ha obligat a intervenir els bombers. El foc s'ha originat a l'exterior d'un magatzem.
Fins al lloc del fet s'hi han desplaçat 7 bombers en 2 autobombes. Les flames han cremat diversos materials i objectes emmagatzemats a l'exterior de la nau. El foc no ha arribat a l'interior del magatzem ni tampoc ha afectat la zona forestal pròxima. La ràpida actuació dels bombers ha permès controlar i extingir l'incendi en menys d'una hora.
I Salut ha tancat de manera cautelar la cuina central de Can Araví. Ha estat després de detectar-hi diverses deficiències alimentàries en una inspecció rutinària. Aquesta empresa mallorquina amb seu a Binissalem gestiona el volum més gran de menjadors escolars de Mallorca. Educació ha activat un pla de contingència per abastir els 33 centres públics afectats.
La conselleria assegura que en els pròxims dies es restablirà el servei amb normalitat i que a partir de demà es garantirà que els menús s'adaptin a tots els alumnes. Avui ha recomanat a les famílies d'alumnes amb al·lèrgies, intoleràncies o altres necessitats específiques que duguin el seu propi menjar de casa. Va ser durant una visita de control dilluns quan els tècnics de seguretat alimentària varen detectar diversos incompliments que afecten l'elaboració, la manipulació i el transport d'aliments.
La Federació de Pares i Mares d'Alumnes, la FAPA, considera que s'ha reaccionat bé aviat, ja que els centres afectats pel tancament de Can Araví han pogut donar servei de menjador a través d'altres empreses.
El president de la Federació, Miguel Ángel Guerrero, ha explicat que les famílies han estat comprensives, tot i que reclamen més inspeccions per evitar casos com aquests.
Entenem que s'ha hagut de donar una solució el més ràpid possible, però d'un dia per l'altre és difícil fer-ho fil per randa. Però entenem que no ha quedat alterat significativament el servei.
No és la primera vegada que Can Araví es veu implicada en incidències relacionades amb la prestació del servei de menjador escolar. Al mes de març, l'empresa va haver de deixar la gestió del menjador del CEIPES Puiget a Seuva arran d'una denúncia.
7:11 per la mare de política.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
El Parlament continua la tramitació de la llei de vots per prohibir el vel integral en espais públics. La Cambra Autonòmica ha aprovat la presa en consideració de la proposició de llei per eliminar l'ús del burca i el niqab als espais públics. La iniciativa ha tirat endavant amb els vots favorables del Partit Popular, mentre que els grups d'Esquerra, Marta Puyalto, hi han votat en contra.
L'Esquerra hi ha votat en contra no perquè estigui a favor de l'ús del vel integral, sinó perquè creu que la iniciativa no persegueix realment eliminar un element que consideren sexista, sinó perquè creuen que, tal i com es planteja, és islamòfoba. Són Joana Gomila, de Més per Menorca, Marta Carrió, de Més per Mallorca i Teresa Suárez, del PSI.
Què s'amaga davall del títol de seguretat ciutadana en els espais públics? Senzillament, seguir estigmatitzant i odiant a segons quins immigrants.
El combatrem des del feminisme, no des de la xenofòbia, des de la igualtat, no des de l'estigmatització, des dels drets humans, no des de la por.
Les dones importen ben poc. Apareixen sobretot com una coartada argumental. I qui importa en aquesta proposició de llei? Oi, sorpresa! Importa si immigració, importa si islam.
La dreta defensa que el vel integral és incompatible amb la seguretat, la convivència i la dignitat de les dones i considera que la seva prohibició ajuda a combatre situacions de coacció i submissió. Per això, la llei reclama la modificació del Codi Penal amb multes que poden arribar als 30.000 euros. Són Manuela Cañadas, de Vox, i Cristina Gil, del PP.
No és religió. Es sumisión. Y la sumisión no se tolera en una democracia. La sumisión se combate con la ley.
Esta proposición de ley orgánica no prohíbe ninguna religión, no prohíbe ninguna creencia. No engañen. Prohíbe una conducta muy concreta.
Ara la iniciativa continuarà la seva tramitació parlamentària amb la presentació i debat d'esmenes abans de la votació definitiva.
La visita de la presidenta del govern a la recepció del Papa a Madrid ha estat objecte de polèmica durant la sessió de control al govern. Els socialistes han retat a Provenç les seves contradiccions, diuen, entre la defensa del missatge del pontífex i les polítiques de l'executiu.
Sobretot en matèria migratòria, els socialistes han criticat que els populars facin seu el discurs del Papa i després s'oposin, per exemple, a la regularització extraordinària de persones estrangeres. Li ho ha retret la diputada Pilar Costa, la presidenta s'ha sentit atacada per les seves creences i el portaveu socialista Iago Negueruela ha incidit que el retret era polític, no religiós.
Ja pot fer capada, senyora Proens, que no basta agenollar-se davant del Papa i besar creuetes, sinó que hi ha que practicar amb l'exemple.
He tornat a ser atacada una vegada més per exhibir un símbol religiós fent o no a la llibertat meva i a la llibertat d'aquest país.
Usted fue a ver al Papa en condición de presidenta del gobierno, no como ciudadana particular. Y usted es sujeta a crítica por sus contradicciones, le guste o no.
De Lleó 14 també se n'ha referit Vox, aquesta vegada en contra de l'esquerra.
Creo que la parte del discurso del Papa donde hablaba de las leyes del aborto, de la eutanasia, no la oyeron.
I altra vegada, la presidenta Proens ha estirat de la religió per retreure a Lluís Apesteguía el creixement del lloguer vacacional quan governaven, quan el portaveu de Més per Mallorca ha pronosticat que enguany vendran 20 milions de turistes.
No conec ningú que digui que s'ha d'acabar en el turisme. Conec gent, molta de gent, que defensa que el turisme no acabi en nosaltres.
Ja que avui estan tots tan papistes, jo crec que vostè s'hauria d'aixecar aquí i fer allò de cots en espit de por mi culpa, por mi gran culpa.
Però ens ha acusat AENA i, per tant, el govern espanyol de la massificació turística i s'ha obert a estudiar la millora del descompte de resident a petició de Més per Menorca.
Són les 7 i quart.
Voleu postres?
Són brunis al colonet.
Clar,
és que és el millor postre que hi ha.
I de colonet per tothom.
Temps d'estiu. Temps de colonet. Colonet, el despingüino.
La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Les agències de viatges de Balears denuncien problemes generalitzats en el sistema de validació del descompte de resident per viatjar. Són unes incidències que, assegura Aviva, repeteixen des de fa aproximadament mig any.
Segons l'Associació Empresarial d'Agències de Viatges de les Balears, les errades impedeixen en alguns casos verificar automàticament la condició de resident durant la compra dels bitllets. El president de l'entitat, Pedro Fiol, explica que el problema es deu a incidències en el sistema que connecta les companyies aèries amb el Ministeri per comprovar telemàticament les dades dels residents.
Tenim una borsa important de residents que moltes vegades no tenen la certesa si han de mostrar o no aquest descompte resident que s'obté des dels ajuntaments. Hem de pensar que hi ha ajuntaments que es pot treure de manera telemàtica i de manera molt fàcil i que mos pot resoldre un incident, un aeroport, però hi ha altres ajuntaments que ho tenen més complicat perquè fa falta una firma electrònica i tal vegada aquest client no té accés en el seu certificat de resident.
També demanen que es permetin més intents de verificació i que es depurin les incidències perquè el sistema funcioni amb més garanties. Les agències recorden que, per als residents de les illes, el transport aeri és un servei essencial i reclamen que no s'afegeixin noves traves a les dificultats derivades de la insularitat.
I ja han arribat a Mallorca els primers estudiants de la península que han escollit l'illa com a destinació per al seu viatge d'estudis. Es preveu que durant aquest mes de juny arribin prop de 12.000, és una xifra lluny dels aproximadament 25.000 joves que varen arribar a l'illa fa dues dècades.
Amb els exàmens acabats, milers d'estudiants de la península arriben aquest dia a Mallorca per acomiadar una etapa i donar la benvinguda a l'estiu.
Pues visitar Calas, ir de fiesta con los amigos y nada, ver un poco Mallorca y su turismo.
Me gusta mucho Mallorca, para qué mentir. Por ahora estamos teniendo un ambiente bastante chulo, hace solecito que por allí por el norte a veces echa de menos. Y nada, y muy bien, la verdad.
Cala Ratjada, Alcudi i Platja de Palma continuen sent les zones preferides pels estudiants gràcies a la seva oferta hotelera i d'oci.
I els establiments d'oci nocturn denuncien l'increment de festes il·legals, sobretot arran de la pandèmia. Asseguren que és un perill per a la seguretat dels assistents i demanen responsabilitat als organitzadors.
El membre de la Junta de l'Associació Balear de l'Oci i l'Entreteniment Abone, Valerio Petrillo, parla d'unes festes que, per les seves característiques, surten més rendibles que les legals.
Gente que se une y monta fiesta y además de ser una competencia desleal, es un asunto muy peligroso. De no tener aforo, de tener precios muy bajos, no hay impuesto y no hay seguridad social, cuesta un tercio de lo que costaría normalmente.
Ara esperen que l'avançament de temporada i el final de les obres del Passeig Marítim de Palma, on es concentra part d'aquesta oferta, deixin millors números que fins ara. Durant el febrer i el març, la facturació ha estat un 30% inferior als locals de Santa Catalina.
Hay un poco de miedo, yo veo por la guerra, el gasto medio ha bajado, el público joven bebe menos, el tardeo avanza más.
Tot i el canvi de tendència, creuen que el fet de sortir de vespre no desapareixerà.
L'AEMET vaticina un estiu més càlid del que és habitual, amb temperatures per damunt dels 24 graus de mitjana.
Arrencarà dia 21 i deixarà enrere una primavera que, diu l'agència estatal, ha estat especialment calorosa, amb màximes de més de 35 graus. D'aquí que l'estimació fa pensar que la tendència es mantindrà. L'AEMET preveu tres onades de calor, nits tropicals molt freqüents i més nit tòrrides. Maria José Guerrero n'és la delegada a les Balears.
Se prevé que hi hagin noches tropicales, que haya noches tórridas, que haya olas de calor, todo acorde con el pronóstico de temperatura media más alta de lo normal.
I l'Associació de Constructors de Balears fa una crida a la necessitat de continuar reduint la sinistralitat en el sector, tot i les estadístiques que ja indiquen un descens. En aquest sentit, i en el marc de la campanya contra la calor, la patronal empresarial ha rebut 150 clatelleres per part de l'Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral.
Es tracta d'un tros de tela cordat a la part posterior del casc per protegir el clatell del sol. Recordem que els cops de calor són una de les causes principals de sinistralitat durant l'estiu. Sandra Verger, directora general de l'Associació de Constructors, recorda que les Illes encara són una de les comunitats amb més accidents en el sector.
Està molt bé que ja no siguin líders, però encara tenim un repte molt important tots, tant per part de l'administració, però també part de lo que és el sector en si, i no mos cansarem de fer mesures. Totes aquestes visites que se fan d'assessorament a les obres és un clar exemple perquè el sector aposta per ajudar a rebaixar tota aquesta sinistralitat que consideram encara molt elevada.
Verger remarca que durant les èpoques de més calor és important tenir present algunes recomanacions: consultar la meteorologia, evitar les feines més feixugues, habilitar zones d'ombra, beure aigua fresca i vestir-se en roba lleugera. Per ajudar a aplicar aquestes mesures i altres, la Fundació Laboral de la Construcció i els sindicats fan visites periòdiques a les obres. La secretària general de Construcció d'UGT, Sonia Saavedra, destaca que el 90% de les empreses del sector són pimes, precisament, on més costa que es compleixi el protocol de seguretat.
És verdad que depende también del tipo de empresa. No es lo mismo encontrar una empresa, a lo mejor, con más de 50 trabajadores a encontrar miniempresas, empresas pequeñitas que a lo mejor tienen 5, 6 o menos de 10 trabajadores, que el tema preventivo les cuesta mucho más a lo mejor implantarlo dentro de las empresas, ya por la parte económica que también supone eso.
Saavedra afirma que enguany superaran les 1.000 visites amb un gruix més elevat durant l'estiu.
I no deixant la plana laboral. Perquè el sindicat denuncia un nou intent per part de l'administració d'excloure milers de treballadors del sector públic instrumental de la carrera professional que s'està negociant. Si demà passat no s'aprova aquest complement, Comissions Obreres, UGT, CESIF i USO anuncien mobilitzacions. La Conselleria de Treball nega, però, que hi hagi cap exclusió.
Esther Justós, del sindicat UGT, assegura que l'esborrany de carrera professional no deixa clar si el personal de fundacions, com el Banc de Sang i Teixits o Sestel, entre d'altres, queda exclòs del cobrament del complement. L'administració preveu el pagament del complement en 3 anys, un 20% el 2026, un 50% el 2027 i la resta l'any 2028. Un termini, diu Justós, massa llargs.
Para poder llegar a un acuerdo, que en nuestra voluntad hay que pulir muchos temas de calendarización, que tampoco vemos bien la que propone la administración. No queda claro el ámbito de aplicación, es decir, si todos los trabajadores del sector público instrumental que están al servicio de la CAI podrán adherirse a la carrera profesional.
Treball nega que entitats com la Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència o el Banc de Sang quedin fora de la carrera professional. La consellera de Treball, Catalina Cabré, ha explicat que l'executiu complirà amb l'acord pactat amb els sindicats pel que fa a la carrera professional.
A nosaltres el que farem ara és un enquadrament extraordinari que se fa amb els serveis prestats a SANS en els que se presta realment aquest servei. I a més, hem introduït una millora perquè hem afegit que també, i ben igual que ho farem fer amb els funcionaris, que també se tindran en compte per enquadrar els serveis previs amb altres administracions. Això és molt important perquè no existia abans en el primer esborrany.
La consellera sí que ha detallat que s'exclouen els serveis prestats a fundacions de caràcter privat, però totes les fundacions de la comunitat autònoma, diu la consellera, tenen caràcter institucional.
I si sou autònoms o teniu una pime dedicada a la indústria o a la construcció i heu patit els efectes de l'encariment del combustible, apunteu aquesta data al calendari. Dia 15 de juny, dilluns que ve, s'obrirà el termini de sol·licitud per a dues noves línies de subvenció de la Direcció General d'Indústria.
El govern posa 10 milions d'euros a disposició de les empreses d'aquests sectors que compleixin els requisits per pal·liar els efectes de l'encariment del transport i els materials, segons ha explicat el director general Alfons Gómez en una trobada amb empreses a la Cambra de Comerç. Hi ha dues línies de subvencions, una per a combustibles i matèries primeres i una altra per a exportacions. Les empreses podran optar ajudes de fins a 40.000 euros entre les dues línies de subvencions i les cobraran tot d'una en sa concedida sense haver d'esperar els tràmits de justificació que també s'haurà de fer.
Amb aquesta ajuda el que s'intenta és donar un poc de liquidesa a aquestes empreses que han tingut o estan sofrint aquests efectes de la guerra, no? Dels increments dels costos, tant en matèries primes com en combustibles, que és on s'ha vist que és on hi ha l'efecte més alt dels increments dels costos, no?
Entre els assistents a la jornada informativa hi ha representants d'empreses i grups empresarials que han patit les conseqüències econòmiques de la guerra de l'Iran. A alguns els servirà per rescabalar pèrdues. És el cas del Centre Tecnològic Balear de la Fusta, que agrupa empreses dedicades a fer mobles, però també portes, finestres i productes tan innovadors com les façanes ventilades. Marta Mesquidan és la directora.
I aquestes ajudes seran importants perquè al final són empreses familiars o en una variació de costos no previstes, amb feines que potser ja estan contractades, pues s'ha d'assumir a nivell d'empresa.
Altres sectors sí que han pogut repercutir els sobrecostos en els seus productes. Ara, segons la representant d'Indústria Química, Pilar Montaner, confien poder tornar-los a rebaixar per no perdre competitivitat.
Sobretot a nivell de transport de les matèries primeres. Nosaltres som transformadors, o gran part de socis nostres transformen, i clar, el cost s'ha vist molt incrementat, i després ha repercutit també en el preu que els han de posar en el client.
A més, en aquest cas, els ajuts per a exportacions també els són molt útils, tant per a les empreses associades que exporten detergents a la península com per les que proveeixen les grans hoteleres amb presència a tot el món.
I Menorca confirma que la futura gestió de la inspecció tècnica de vehicles la farà una empresa privada i no externalitzada al servei als tallers mecànics. Una vegada aprovat definitivament el projecte d'explotació per a la prestació del servei públic d'ITB, es mantenen el gruix de les condicions i exigències, Excel Camarasa, que ja s'havien anunciat.
Una de les novetats és que es licitaran dos lots, un per a l'estació de Ciutadella i un altre per a la de Mó. Això pot suposar que dues empreses diferents gestionin les ITB de Menorca. A més, s'afegeix una unitat mòbil que serà compartida entre totes dues estacions i que es destinarà a la inspecció de vehicles agrícoles i ciclomotors. Actualment, el Departament Insular de Mobilitat està redactant els plecs que hauran de regular la futura licitació, sentim el conseller Juan Manuel Delgado.
A partir de ahora y con este acuerdo, el Consejo Insular avanza en las actuaciones para la nueva concesión de servicio de ITV. En estos momentos, el Departamento de Movilidad está inmerso en la redacción y revisión de los pliegos de condiciones y criterios de valoración que deberán regular la futura licitación y también en la tramitación de la ordenanza correspondiente.
L'empresa Certio ofereix el servei actualment estant precari des del 2018 i acumula queixes dels usuaris. De fet, el Consell de Menorca va anunciar fa dos mesos l'inici del procés per aplicar-li sancions. Avui dia, però, encara no s'han imposat.
I no deixar Menorca perquè l'Ajuntament de Sant Lluís alerta de l'augment del que es coneix com a turisme de residus. Enguany, més del 70% de les 44 sancions per abocaments il·legals tramitades corresponen a particulars o empreses de fora del municipi.
Segons el consistori, la situació és especialment habitual abans de l'inici de la temporada turística, quan s'obren cases i apartaments de la costa i apareixen als contenidors residus, com restes d'obra, mobles vells o estris voluminosos.
A la basura, molta cosa, tenen colxons, somiers, mobles, de tot.
Pues diuen, i qui ha estat? Ah, i qui ha estat? No saben bé que ho treuen al vespre i així no saben qui és.
És una llàstima, jo ho vaig a portar aquí a la deixalleria de Sant Lluís, però bueno, és que hi ha molta gent que és molt incívica i o no ho saben o tenen molta mandra.
Per tot plegat, l'Ajuntament ha reforçat la vigilància fins i tot amb un policia de paisà. Ho explica el tinent de Batla de Sant Lluís, Jorge de Diego.
Tenemos un par de zonas, dos, tres puntos en la costa que suelen ser zona habitual de depositar estos residuos que tenemos. Son los que tenemos ahora mismo más controlados y esperemos que baje el número de infracciones gracias a ese control.
De Diego recorda que les sancions poden arribar als 9.000 euros.
I demà comença la darrera fase d'asfaltat de la carretera principal de Formentera, per la qual cosa hi haurà talls puntuals de la via durant les pròximes 3 setmanes. Es preveu que les feines es perllonguin fins a final de mes.
Els operaris faran feina de les 9 del matí a les 7 de l'hora baixa de dilluns a divendres i s'instal·larà a entorpir el trànsit al mínim possible durant l'horari d'entrada a les escoles.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30. El Parlament continua la tramitació de la llei de vots per prohibir el vel integral en espais públics.
La Cambra Autonòmica ha aprovat la presa en consideració de la proposició de llei per eliminar l'ús del burca i el niqab als espais públics. La iniciativa ha tirat endavant amb els vots del Partit Popular, mentre que els grups d'Esquerra hi han votat en contra. La llei reclama la modificació del Codi Penal amb multes que poden arribar als 30.000 euros. Són Manuela Cañadas, de Vox, i Teresa Suárez, del PSIP.
No es religión, es sumisión. Y la sumisión no se tolera en una democracia. La sumisión se combate con la ley.
Les dones importen ben poc. Apareixen sobretot com una coartada argumental. I qui importa en aquesta proposició de llei? Oi, sorpresa. Importa si immigració, importa si islam.
Ara queden la presentació i el debat d'esmenes abans de la votació definitiva.
Pendents que es decretin les mesures judicials pel fi de la PACA a Helico després d'haver passat a disposició judicial.
Està acusat dels delictes de desordre públic, tinença il·lícita d'armes i contra la seguretat viària per haver assaltat avui matí amb una pistola a l'Hospital de Sant Llàtzer i haver-hi provocat el pànic entrant cridant i mostrant l'arma per intimidar el personal, un fet que ha obligat els treballadors a amagar-se i paralitzar el servei d'urgències.
La Conselleria de Salut ha tancat de manera cautelar la cuina central de Can Araví després de detectar-hi diverses deficiències alimentàries en una inspecció rutinària.
L'empresa mallorquina amb seu a Binissalem gestiona el volum més gran de menjadors escolars de Mallorca. Educació ha vestit els centres afectats amb una altra empresa. El president de la Federació de Pares i Mares, Miquel Àngel Guerrero, explica que les famílies han estat comprensives, tot i que reclama més inspeccions per evitar casos com aquests.
Entenem que s'ha hagut de donar una solució el més ràpid possible, però d'un dia per l'altre és difícil fer-ho fil per randa. Però entenem que no ha quedat alterat significativament el servei.
Avui s'ha recomanat a l'alumnat amb al·lèrgies i intoleràncies dur el menjar de casa, tot i que demà es preveu que els menús ja s'adaptin a tothom.
I anem amb una informació de servei, perquè durant tot l'hora baixa els vols que aterren o s'enlairen de l'aeroport de Sant Joan a Palma pateixen retards d'una mitja hora de mitjana, volien dir, de més de 30 minuts.
Segons informa ENA, és per mort del cisallament del vent, és a dir, canvis brusquers de la direcció de l'aire.
Per cert, que les agències de viatges de Balears denuncien problemes generalitzats en la validació del descompte de resident.
Les errades impedeixen, en alguns casos, verificar automàticament la condició de resident durant la compra dels bitllets per internet. El president de l'entitat, Pedro Fiol, explica que el problema es deu a incidències en el sistema que connecta les companyies aèries amb el Ministeri per comprovar telemàticament les dades dels residents.
Han de pensar que hi ha ajuntaments que es pot treure de manera telemàtica i de manera molt fàcil i que mos pot resoldre un incident, un aeroport, però hi ha altres ajuntaments que ho tenen més complicat perquè fa falta una firma electrònica i tal vegada aquest client no té accés en el seu certificat de resident.
Unes incidències que repeteixen des de fa aproximadament 6 mesos.
I d'aquí a mitja hora el Papa Lleó XIV presidirà una vigília a l'estadi olímpic Lluís Companys a Barcelona que es preveu multitudinària.
Abans s'ha reunit amb el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa. El pontífex ha fet una crida a la unitat en la seva primera intervenció a Barcelona en un missatge en castellà i català.
Estimats amics, Barcelona, en aquest sentit, té una gran tradició d'església.
Per cert, avui hem sabut que el papa i el cantant Bad Bunny es varen reunir ahir en una audiència privada a l'estadi Santiago Bernabéu a Madrid.
Passen 4 minuts de les 7:30, moment pels esports.
Informatiu Vespre. Esports.
Esports que, Xisco Ribas, començant parlant de la selecció espanyola femenina de futbol perquè està a un pas del Mundial 2027.
El combinat de Sonia Bermúdez necessita guanyar avui a les 9 del vespre a Islàndia per a certificar la seva participació a la Copa del Món de l'any que ve al Brasil. La selecció espanyola, les quatre mallorquines, Cata Coy, Patri Jarro, Mariona Caldenté i Lucía Corrales de titulars, disputarà a Reykjavik el darrer partit de la fase de grups classificatòria. La capitana Irene Paredes diu que l'equip arriba amb molt bones sensacions.
Es el partido que queremos ganar para clasificarnos. El partido el otro día en Son Moix pues fue totalmente importante porque bueno, teníamos que remontarlo. Venimos con buenas sensaciones, pero al final el partido clave es este. Queremos ganar y venimos a ello. El equipo llega muy bien. Después del partido del otro día, pues al final dependemos de nosotras mismas. Queremos ganar y no hay mayor aliciente que clasificar a un Mundial.
En el partit d'anada contra Islàndia, disputat el mes de març, Espanya va guanyar per 3-0. Paredes també ha parlat del conjunt rival.
Pues es una selección que juega en casa, que querrán ganarnos, que bueno, allí ya tuvieron algunas ocasiones claras con el 0-0, es verdad que luego lo solventamos bien, pero bueno, será un partido duro en el que vamos a tener que estar al 100% para tener opciones de ganarlo.
Per tant, a les 9 del vespre, la selecció espanyola cercarà guanyar contra Islàndia per certificar la seva presència al Mundial de l'any que ve. I la selecció espanyola masculina ha guanyat aquesta matinada el seu darrer amistós abans del Mundial. Els de Luis de la Fuente s'han imposat per 3-1 al Perú en un partit disputat a Mèxic en què els golejadors han estat Oyarzábal, Pedri i el porter peruà en pròpia porteria. El seleccionador espanyol està content amb el rendiment dels seus jugadors.
Creo que en línea general, tanto en la fase ofensiva y defensiva, hemos estado muy equilibrados y solo en el gol hemos tenido ese pequeño desajuste en la basculación que ha permitido al rival llegar solo, pero en líneas generales creo que hemos estado bastante acertados.
La selecció espanyola debutarà al Mundial dilluns que ve a les 6 de l'hora baixa contra Cap Verd. Continuem en futbol perquè tot apunta que Xisco Campos deixarà el Real Mallorca per a fer-se càrrec del Nàstic de la Primera Federació. El tècnic Vini Salamé, que es va incorporar al club el 2022, també va formar part del cos tècnic de Jagoba Arrasate i després va ser analista amb De Michelis. Xisco Campos es deslliga del club amb el gust agredolç del descens a segona divisió.
La realitat és que ha estat possiblement com a tècnic l'any com a més difícil en quant a la duració dels moments de dificultat està sent més difícil, sense cap tipus de dubte. Tot se va anar complicant, crec que va ser un any que en cap moment vam poder tenir moments de tranquil·litat que se sostinguessin.
Una entrevista concedida a IB3 Televisió i que podreu gaudir demà a l'informatiu migdia. I precisament l'entrenador del Braga, el mallorquí Carles Vicenç, ha opinat de la situació del Mallorca.
Forma part de l'esport. A vegades l'esport t'ho du a viure situacions d'aquestes. Les has d'assumir, t'hi has de posar a fer feina més que mai. Òbviament que se voldrà pujar a les primeres de canvi. Ojalà sigui així. Si no, passa a seguir empenguent de l'equip perquè el més aviat possible el Mallorca torni a estar on se mereix, que és la primera divisió.
I un apunt de darrera hora perquè el Real Madrid ha confirmat que ha fet una oferta de 150 milions d'euros per el davanter Julián Álvarez i l'Atlètic de Madrid no l'ha acceptada. I el play-off d'ascens a la primera divisió avui vespre es disputarà el partit de tornada de les semifinals entre Almeria i Castelló. L'anada varen empatar a un gol i demà es jugarà al Màlaga Las Palmas. El conjunt andalús arriba amb un gol d'avantatge. En futbol sala, el Palma Futsal disputarà demà al Palau d'Esports de Son Moix el segon partit de les semifinals del play-off pel títol de Lliga contra el Pozo Murcia. Els mallorquins estan obligats a guanyar per forçar el tercer i darrer enfrontament per continuar vius en la lluita pel darrer títol en joc de la temporada. Escoltam el tècnic Antonio Vadillo.
Nos enfocamos en el partido mañana, que la final es mañana para nosotros, porque no tenemos margen, no tenemos red. Y a partir de ahí veremos, ¿no? Pero mañana con la intención de sacarlo y luego ya habrá tiempo para hacer valoraciones, ¿no? De la temporada cuando se acabe, que todavía no se ha acabado, entonces veremos, ¿no?
El tècnic vol que el de demà sigui un partit ben diferent.
El otro día, que es verdad que no hicimos un buen partido y que el Pozo fue superior a nosotros, minuto 36 íbamos 2-1, ¿no? Entonces, saben manejar este tipo de momentos y para eso la cabeza es muy importante. Evidentemente, nuestra intención es que sea un partido totalmente diferente y, bueno, vamos a ver, pero estamos preparados.
I avui a les 9 del vespre, Inter Movistar i Barça disputaran el segon enfrontament de l'altra semifinal. Els blaugranes s'imposaren en el primer partit per 4-3. En bàsquet, l'Azul Marino continua anunciant fitxatges per al seu projecte a la Lliga Femenina de la pròxima temporada. Es tracta de la base Morgan Green, internacional amb Jamaica, i l'escorta gallega Blanca Millán, procedent del Ferrol. I a la primera FEP, Àlex Formento serà l'entrenador del Figo i Palma el pròxim curs. El tècnic català arriba procedent de l'MSK Mersin de la Superliga turca. Martí Vives, director esportiu del club, ha valorat aquesta incorporació.
Ha costat un poquet, però bueno, perquè hem estat molt exigents i cercàvem la persona més adequada per poder capitanear aquest barco. Estic molt content perquè és una persona que, a part de tenir molta experiència com a jugador, ha passat per totes les parcel·les de clubs, ha estat en totes les situacions, ella ha estat director esportiu, entrenador ajudant, primer entrenador, jugador d'èlit durant molt d'anys.
I a la segona FEP, el tècnic Josep Maria Barrocal no continuarà el Clas Bàsquet Sant Antoni. Club i entrenador han arribat a un mutu acord per rescindir el contracte que els unia, almenys una temporada més. Barrocal ha rebut una bona oferta procedent del bàsquet professional asiàtic. I acabam en tenis perquè Jaume Munà va perdre la primera ronda del torneig d'Hertogenbosch per un doble 4-6 contra Martín Dam a l'estrena a la temporada d'herba. El santanyiner, per cert, no competirà al Mallorca Championships que comença dia 20 de juny a Santa Ponça.
Gràcies, Xisco. De 9 minuts per arribar a les 8.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
Torna la campanya d'abans de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
L'esforç econòmic que els ciutadans de les Illes han de fer per pagar un habitatge continua en alça, segons un estudi d'Infojobs i Fotocasa. Amb les xifres de 2025, un treballador a l'arxipèlag ha de destinar 181 mesos de sou íntegre, és a dir, parlant de 15 anys de la seva vida, a pagar-se un pis. Això vol dir que, respecte de la situació de l'any anterior, aquest treballador ha de sumar un any i mig de salari a aquesta despesa. El perquè es troba en dues dades. A les Illes, el preu de l'habitatge se situa al desembre en 5.200 euros al metre quadrat amb un sou brut de 28.000 euros anuals. Fotocasa adverteix que hi ha una bretxa territorial cada vegada més greu, mentre que en el conjunt nacional s'està arribant a una situació límit amb mercats més tensats com les Balears. L'esforç pràcticament es duplica i l'habitatge és cada vegada més difícil d'aconseguir per a milions de famílies. Tot això quan l'Ajuntament de Palma ha autoritzat precisament avui la construcció de 80 nous habitatges de lloguer a preu assequible al barri de Sant Ferragut, que se sumaran als 87 ja aprovats al Camp Redó en la primera fase del pla municipal per incrementar el parc residencial de ciutat.
El regidor d'Urbanisme, Òscar Fidalgo, ha destacat la rapidesa d'aquestes accions i ha explicat que ja s'han començat a redactar els plecs de la segona fase del pla amb 800 habitatges més, uns pisos també de lloguer taxat que aniran acompanyats d'equipaments municipals, alguns de socioculturals, altres de sociosanitaris, tot això depenent de les necessitats de cada barri.
Seguimos avanzando en la construcción y el impulso de vivienda asequible en Palma. Lo hacemos a través y consiguiendo y poniendo los puntos sobre las íes y atravesando los hitos de este plan de choque municipal de vivienda.
Pel que fa al pis de sa vileta a Palma, que diumenge va patir una fuita de gas que va afectar greument quatre joves, Fidalgo ha explicat que s'hi han enviat zeladors municipals per fer-hi una inspecció.
Unes revisions que se sumen a les que està fent el Consell de Mallorca, encarregat de resoldre si la casa es destinava o no al lloguer vacacional o si s'hi feien festes il·legals. El responsable d'urbanisme ha explicat que no és competència de l'Ajuntament esbrinar les causes de la fuita i que havia de ser el govern, concretament els tècnics de la Conselleria d'Empresa i Energia, els que haurien d'haver revisat les instal·lacions de gas.
Els socialistes de Mallorca asseguren que ells mateixos varen denunciar aquest pis que es llogava a turistes il·legalment. Critiquen que el conseller negàs aquest fet i li demanen més control. És la consellera Joana Maria Drové.
El que nosaltres denunciem és que el conseller Ginard, després de 5 mesos de prendre possessió d'escàrrec, no està fent res per perseguir el lloguer vacacional il·legal que està portant en aquesta illa de Mallorca en el col·lapse.
Per cert, que a Eivissa el pròxim dijous es farà el sorteig públic d'entre les 48 sol·licituds de meses de 7 habitatges municipals en règim de lloguer assequible situat al barri de Sapenya. I la UIB i la Xarxa per la Inclusió Social faran un macro recompte a les 4 illes per obtenir xifres reals de les persones que no tenen casa i es troben en situació d'exclusió residencial. La iniciativa es durà a terme el pròxim dia 30 de setembre de manera simultània als municipis de més de 20.000 habitants. Avui s'ha signat el conveni de col·laboració entre l'Observatori Social de la UIB i EAPN, la Xarxa de la Prova de per la Inclusió Social. Carme Moreno.
La pròxima passa serà cercar 500 persones que vulguin col·laborar amb el projecte. Més, la iniciativa compta amb la col·laboració dels 4 consells insulars i el servei social dels municipis de més de 20.000 habitants. Estem parlant de Palma, Calvià i Eivissa, entre d'altres. El coordinador del projecte, el professor investigador de la UIB, David Abril, ha explicat com es durà a terme el recompte de persones que viuen en assentaments, caravanes o cotxes.
En aquest cas comptarem persones, però també assentaments i altres situacions d'exclusió residencial o vivenda inadequada. Se formaran equips d'un mínim de 3 persones, tots els equips sempre amb la supervisió d'una persona professional, i totes les persones que reclutarem i que participaran com a col·laboradores també participaran en una formació obligatòria a principis de setembre per poder anar, diguem, amb eines per poder recollir aquestes dades. No?
El president de la Xarxa per la Inclusió Social, Xavier Torrents, ha explicat que aquest macro recompte permetrà a les institucions tenir dades sobre sensellarisme i exclusió social i dur a terme després polítiques en matèria d'habitatge, entre d'altres.
Si el que volem són polítiques transformadores i accions transformadores, el primer que hem de fer és conèixer la realitat d'una manera rigorosa. No? Vull dir, parlàssim de transformació, parlaríem de govern de la dada, doncs, evidentment disposar de dades i d'informació rigorosa és la primera passa per poder prendre més i millors decisions.
La Universitat de les Illes finançarà aquest recompte, que es durà a terme per primera vegada a les Balears. Han de dir que a Eivissa l'any passat es va dur a terme una iniciativa similar que va detectar la presència de 1.200 persones sense llar en temporada alta. En una segona fase es preveu col·laborar amb els serveis socials per obtenir dades sobre persones que viuen amuntegades en habitatges i persones en risc de ser desnonades.
Per la mare del viatge del Papa per Espanya. La trobada entre Lleó XIV i el cantant Bad Bunny ha eclipsat avui la visita del pontífex a Barcelona. A aquesta hora baixa ha transcendit que Robert Prevost va saludar en audiència privada al cantant i la seva família a l'estadi Santiago Bernabéu al final de l'acte celebrat ahir a Madrid. Fins i tot es varen fer diverses fotografies en telèfons mòbils. Val a dir que prèviament Lleó XIV havia fet broma sobre la coincidència de tots dos a la capital i els seguidors que els esperaven.
En qualsevol cas, avui és el torn dels fidels residents a Barcelona i milers d'ells són en aquests moments a l'estadi Lluís Company, a l'espera que d'aquí uns minuts, a les 8, comenci la vigília amb el Papa en l'acte més multitudinari del seu pas per la ciutat comtal. Al matí ja ha plegat d'haver 6.000 fidels que han assistit a l'homilia celebrada a la catedral de Barcelona, on el pontífex ha alternat el castellà amb el català en el seu discurs.
Estimats amics, Barcelona, en aquest sentit, té una gran tradició d'església. Ho recordava Sant Joan Pau II quan, en la seva visita aquí, trovava l'ànim acollido que al llarg de la història ha dut als barcelonins i catalans, a tots vosaltres, a compartir la ciutadania.
Per cert, que en aquests moments, actuació musical de Siloé, actua Victòria Montjuïc.
El viatge culminarà demà amb visites a la presó de Brians, a l'abadia de Montserrat i a l'església de Sant Agustí, al Raval de Barcelona, també amb la missa a la Sagrada Família, a la benedicció i inauguració de la Torre de Jesús. La visita del Papa a Barcelona coincideix en les mobilitzacions dels docents que criden a col·lapsar la ciutat.
10 minuts per arribar a les 8, més notícies de l'àmbit estatal i internacional. Ha quedat vist per a sentència el judici contra David Sánchez i 10 acusats més per la seva contractació per part de la Diputació de Badajoz. El germà del president espanyol no ha volgut fer ús del seu dret a la darrera paraula, tot i que altres implicats sí que han defensat la seva innocència.
Les defenses i la fiscalia en demanen l'absolució, mentre que l'acusació popular, formada pel PP, Vox i altres entitats d'extrema dreta, demana penes de presó que s'han elevat fins als 6 anys. Només la meitat dels acusats han volgut pronunciar-se en el torn de darrera paraula i ho han fet defensant una tasca honesta i lamentant els danys personals que els ha duit la causa, com ha fet l'expresident de la Diputació i també l'exsecretari general del PSOE Extremadura, Miguel Ángel Gallardo.
Ya han hecho la labor que pretendían y no era otra que el juicio mediático paralelo. Ese juicio mediático que algunos hemos sufrido durante algo más de 2 años y del que se pueden sentir orgullosos, ya han ganado el juicio social. Independientemente de lo que salga en esta sala, está claro que nos han condenado socialmente.
I a les portes de l'Audiència Nacional, on continua el judici pel cas Kitchen, l'excomissari José Manuel Villarejo s'ha presentat com una víctima de les clavegueres de Leire Díaz, però sense aclarir si va reunir-se amb ella, com apunta la Guàrdia Civil.
L'UCO manté que Villarejo va tenir diverses reunions amb la coneguda com a llanternera del PSOE durant l'estiu del 2024. Preguntes del periodista just quan entrava el judici del cas Kitchen, on avui ha declarat com acusat, no ha volgut aclarir si es varen reunir amb ella. Una resposta és que, en tot cas, es reserva per si el cita el jutge Pedraz.
Cuando el señor Pedraz me pregunte, yo le voy a contestar todo eso. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, tengo que preservar la independencia y el derecho de defensa de mi abogado. ¿Entiende? Pero el dato objetivo es que durante todos estos años estas supuestas cloacas han ido contra mí, han ido a destruirme.
I a Castella i Lleó, el candidat del PP a la presidència, Alfonso Fernández Mañueco, defensa el seu pacte amb vots enfront de les crítiques. Mañueco demana en el seu discurs d'investidura que ningú es posi les mans al cap per la prioritat nacional a les ajudes socials i d'habitatge.
El PSOE ha demanat que aclareixi si considerarà els immigrants un problema o una solució i assenyalen que els veritables problemes de Castella i Lleó són la despoblació, la crisi de l'habitatge i la falta d'oportunitats. Fernández Mañueco ha dit que la prioritat nacional és una mesura fàcil d'entendre que només demana un arrelament legal i estable en la comunitat.
Nos hemos comprometido, tirados en el llamado principio de prioridad nacional, a establecer una asignación justa de los recursos públicos en función del arraigo real y verificable de sus beneficiarios con nuestra tierra.
I en internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, assegura que les converses amb l'Iran ja estan a la recta final. Diu que l'acord de pau es podria firmar en només 2 o 3 dies. Aquest pacte vol posar fi al conflicte de l'Orient Mitjà després dels darrers atacs entre les forces iranianes i israelianes.
Trump ha deixat molt clar que el document impedirà que l'Iran tingui armes nuclears. També implicarà obrir de manera immediata el pas pel canal d'Hormuz. Recordem que aquest estret estava tancat per mort dels atacs de final de febrer. El president nord-americà ha dit que les negociacions a l'Iran segueixen el seu curs, que no s'han aturat i que creu que van bé.
I és que l'entorn global viu actualment marcat per les tensions polítiques i els canvis en els equilibris de poder. Una situació que s'està tractant ara mateix en aquests moments en una conferència que s'anomena Reptes Geopolítics, navegant en la incertesa, a càrrec del diplomàtic Jorge Dezcallar. S'està celebrant el Caixa Fòrum a Palma. Allà hi ha el nostre company Lluís Hernández. Lluís, bon vespre. Quins són els temes principals d'aquesta xerrada?
Bon vespre. Doncs ara mateix una cinquantena de persones escolten el reconegut diplomàtic Jorge Dezcallar parlar de temes com la guerra a l'Orient Mitjà. Dezcallar ha assegurat que el tancament del pas marítim d'Hormuz explica molts problemes geopolítics.
Millones de barriles diarios afectados por el cierre de Hormuz, porque es la gran arma que esta gente estúpidamente ha entregado en manos de los iraníes. Con eso la crisis ha convertido de local en global y la influencia de Irán de una influencia local en una influencia global también.
L'exdirector del Centre Nacional d'Intel·ligència també ha subratllat la responsabilitat del president dels Estats Units, Donald Trump, de donar suport a Israel i entrar en guerra amb l'Iran per les conseqüències negatives pel país americà i per la societat mundial.
Si esto dura, nos metemos en un problema muy serio de recesión en el mundo, de aumento de inflación, aumento de los precios de la energía, aumento de la comida, por allí salen también fertilizantes, en fin, mala cosa. ¿Cómo no piensas esto? Pues no lo sé.
Gràcies, Lluís. Falten 5 minuts per arribar a les 8. Moment per la cultura.
Cargan con nuestros dioses y nuestro idioma. Nuestros rencores y nuestro porvenir.
Qui més, qui manco, ha patit de manera més o manco directa la rebequeria d'un infant petit, aquelles enrabiades difícils de controlar que ocorren sovint com a resposta a una frustració quan els diem no a qualque cosa. Per saber com fer-ho, per ajudar els infants a entendre també la necessitat d'imposar límits, la sociòloga, educadora, mediadora de conflictes i escriptora catalana Alba Castellví acaba de publicar Quan em dius que no, un conte indicat tant per infants com també per a progenitors.
I l'autora sap de què parla. Va escriure Educar sense cridar, un autèntic best-seller amb 11 edicions sobre com educar sense perdre el nervi. És un èxit que, per a l'autora, té una clara explicació. Sempre mira de donar informació pràctica i això és també el que fan aquesta història.
Els n'hem d'ensenyar a poc a poc. I aquest llibre parla de la importància de fer-ho i de com fer-ho. És important destacar que al final del llibre hi ha una guia per famílies on, a través d'un codi QR, poden accedir a una pàgina més extensa on jo mateixa explico com fer-ho per resistir les rebequeries.
Les famílies necessiten guies perquè assegura l'educadora, com passen tantes altres coses, hi ha massa informació.
Jo penso que avui dia les famílies, els pares, estem molt desorientats perquè hi ha moltes teories en educació i perquè algunes ens despisten més que no pas ens ajuden, de manera que estem faltats d'idees pràctiques sobre el que funciona a les cases per conviure, per transmetre els valors que les famílies volem transmetre i perquè les relacions entre tots siguin fluïdes i l'educació sigui efectiva.
Saber marcar límits ferms i serens és ajudar a evitar adolescents amb problemes, adults que no saben estomar els cops, lliçons que les generacions anteriors tenien més clares.
Una cosa que els nostres pares i els nostres padrins feien bé era no deixar-nos triar tant. Una cosa és escoltar el que la criatura vol i l'altra és permetre-li decidir. Hi ha moltes decisions que han de prendre els adults. Són cosa dels grans i no dels petits. Hi ha infants que porten les regnes sobre les activitats que fa la seva família i això és incorrecte.
El llibre Quan em dius que no l'acaba de publicar Estrella Polar i ha estat il·lustrat per Albert Arrayàs.
I cada nit que junts passàvem cicatrices me dejabas un llaçot mort a sequiara i una katana te clavaves.
I a aquesta hora està previst que Maria Hein sigui l'encarregada d'obrir l'Open del Mallorca Live Occident a l'Hotel Suetri a Mallorca, concretament a Llucmajor.
Nascuda a Felanitx l'any 2003, Maria Hein s'ha consolidat com una de les artistes emergents més destacades de l'escena musical illenca i catalana gràcies a una proposta que combina pop, electrònica i arrels mediterrànies, com és aquest Katana, que sona de fons en tot cas, però aquest concert serà més tranquil, explica.
Estaré en un format íntim, piano i bou, presentant pues, les més cançons d'aquests primers 5 anys, d'aquests 3 discs que he anat traient aquests primers 5 anys de carrera, i serà com un recopilatori on cantaré pues, tant cançons de meus inicis com les darreres publicacions que he tret i fins i tot qualque versió.
En edicions anteriors ja va formar part del cartell d'aquest festival que es posa en marxa tot just divendres. Cicatrices me dejabas, ulles et mortes de llora i una katana te clavava. I se n'heu que t'agradava, ara està tot patacada i cada lluita que guanyada una katana te clavava.
Hem arribat a les 8, moment de repassar els principals titulars d'aquest dimarts 9 de juny, en què tenim la mirada posada als jutjats pendents de les mesures judicials que ha de decretar el jutge al fi de